Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Una de les activitats destacades de la trobada d'Olèrdola celebrada aquest cap de setmana ha estat l'acte de lliurament del Premi Rossend Muntaner. En la seva 30a edició rebia el guardó la plataforma No a la Mat al Penedès, en l'apartat d'entitats, i Fran Lorenzo en l'apartat honorífic a títol individual, al qual se li reconeix la seva tasca de difusió del municipi, especialment en fotografies que amb molta assiduïtat apareixen a TV3 o a Televisió Espanyola. El nostre company Raimon de Cara seguia aquest acte de lliurament i en acabat podia entrevistar a dos membres de la plataforma No a la Mat i a l'alcalde d'Olèrdola.
Aquest darrer cap de setmana s'ha celebrat la 41a edició de la trobada d'Olèrdola, un dels actes centrals de la programació de la trobada del municipi que té lloc al conjunt monumental. És l'acte de lliurament del Premi Rossend Muntaner, que ve a distingir persones o entitats que s'hagin pogut significar per la seva contribució al municipi. Habitualment, l'acte de lliurament se celebrava aquests darrers anys al migdia del diumenge. Hi ha hagut un canvi en la programació i ha tingut lloc aquest acte de lliurament el dissabte a la tarda, i tot just quan ha finalitzat podem conversar amb l'entitat guanyadora, la plataforma No a la Mat al Penedès, i conversem amb dues de les persones que integren aquesta plataforma, aquesta entitat, el Mo i Trius. Què tal? Molt bona tarda.
Salut i bona hora.
I la Sílvia Adolfo. Què tal, Sílvia? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats.
Gràcies, gràcies per aquest soc.
Hem de dir que sí que s'explica sempre, i ha estat així, de fet, el guardó d'aquests 30 premis, aquesta és la 30a edició, ve a ser un mostrari molt plural d'entitats que han contribuït des d'Olèrdola a la projecció del municipi, però estrictament vosaltres no sou només d'Olèrdola, no?
No, nosaltres som No a la Mat al Penedès, de tot el Penedès. El que passa que hi ha molta gent d'Olèrdola implicada, a part que el municipi és un dels més afectats.
I tot i que hi ha gent d'Olèrdola, això també som força gent d'arreu, de diferents llocs de la comarca. Hi ha gent des de... Tenim cor de Sant Cugat, hi ha gent de Vilafranca, hi ha gent de l'Avinyonet, hi ha gent d'arreu. Sí, dels Bunyoles, d'arreu, no? Vull dir, gent... Bàsicament, la majoria són de més de zones que ens ve a tocar el problema, més directament.
I què suposa haver rebut aquest guardó, aquest premi? Per l'entitat, què suposa?
Bueno, un impuls, una mica de reconeixement, perquè la veritat és que a vegades estàs com més en hores baixes, no? I quan reps una cosa així, dius, hòstia, pues la gent ens veu, ens coneix i, no sé, un reconeixement. I...
Sí, perquè, clar, a vegades és això, dius, hòstia, a vegades, no pel fet aquest, però a vegades planteja, hòstia, ho estem acabant de fer bé, hòstia, o ho podíem fer d'una altra manera, o per què no arrosseguem més, o sigui, no té més renom, o per què no se'n parla tant i això, i a veure, i quan trobes una situació així, hòstia, és molt agraït, no? Hòstia, mira, almenys hi ha algú, hi ha algú, o sigui, per alguna cosa servim, no?
I hem fet molta activitat, moltes coses, des que us vau constituir no per a l'activitat.
No, què va. Hem fet, bueno, el primer que vam començar fent va ser paradetes, vam posar parades on vam poder, a les fires, a... caminades, de festes majors, la idea era doncs que la gent ens firmés el nostre manifest i també informar la gent, informar del que era de la Mat, del que se'ns venia a sobre i del desgavell que suposa i que no és necessària.
I arran d'això també es va començar, aleshores van fer una, es van començar a presentar ajuntaments, el Consell Comarcal, i això es va fer una
moció de rebuig,
sí,
no?
Una moció. Els va presentar arreu dels ajuntaments de la comarca i per allà on estàvem afectats i això. I, evidentment, tothom, o sigui, a nivell dels ajuntaments, tot Déu, a veure, ens donava la col·laboració, o sigui que sí, a veure, que acceptaven i que això no pot anar així, que no sé què. Però, clar, dius, ara falta una mica, fins i tot vam presentar la resolució de...
La proposta de resolució al Parlament,
que també es va aprovar arreu, tret per un partit que no van votar. Però a part d'això, clar, dius, ara ens toca una mica que tanta xerrera que la gent es foti allà on toca.
Bueno, ens hem trobat que els ajuntaments, tothom, la majoria, han votat a favor. El Parlament de Catalunya també a favor. Llavors ens falta doncs, que no es veu activitat, no es veu moviment. Realment. I llavors, bueno, l'última activitat que han fet, que fa no res un parell de setmanes, ha sigut fer una bustiada. Han posat a les bústies de tot el Penedès un document, un tríptic, on t'expliquem doncs, que la gent no doni la seva confiança a cap partit polític que no inclogui dins el seu programa electoral uns punts, tots, doncs, encarats a dificultar que ens posin aquesta mat que ningú la volem i també decantats a aconseguir una sobirania energètica, que realment és el que volem.
Un canvi de funcionament que, clar, dius que així com ara dius, ens volen vendre que les renovables ens les portaran i que a veure, que les renovables, o sigui, et faran l'energia neta, però te la portaran cap aquí, amb una línia que apartaràs, bueno, que ho trinxarà tot i no ens serà realment útil en lloc d'afavorir les comunitats energètiques locals i que, a veure, que fer una proporció pel consum, o sigui, a veure, que allà on consumim realment puguem fer les nostres, o sigui, puguis fer la teva electricitat.
Sí, seria que la generació de l'energia estigués a prop dels llocs on es consumeix i que no se'n perdi gens, perquè la gent, si te les poses les plaques a damunt de casa i els edificis, no se'n perd gens d'energia. Llavors, és absurd fer l'energia a l'Aragó i transportar-la quilòmetres i quilòmetres amb una autopista que serà una autopista elèctrica.
I que ho trinxa tot a nivell de radiació, de tots nivells, no? Dius, a nivells per trinxar aigua, ens trinxa la terra, ens trinxa les zones de cultius, per allà on passa, dius, perquè, clar, on passa la línia aquesta que ha de passar de mat, hi ha d'haver gairebé 400 metres per banda, que no hi pot haver, entre principi, ni vida directa, clar. I, en canvi, estan proposades, per exemple, per aquí Can Torres, aquí a Olèrdola, la línia on està preparada de passar és a 100 metres escassos de cases. Aleshores, què? La gent aquesta, què? La gent que visquin aquí no té dret a viure.
Durant el Parlament d'agraïment, un cop rebut el premi, heu advertit que l'amenaça continua, que no ens hem de relaxar.
No, perquè no sé exactament quins interessos hi ha, però evidentment hi deu haver alguna cosa, perquè, no sé, la cosa continua i el que hem d'estar molt a sobre. I sobretot impulsar les comunitats energètiques locals, almenys com a mínim que si la fan puguem dir no és necessari, perquè és que no és necessari, però ens hem d'espavilar una mica. És un moment de canvi, el que no podem deixar és que torni a quedar tot en mans d'oligopolis. Són empreses privades, demanen les subvencions que es pertocarien amb nosaltres, subvencions que encara nosaltres hem de retornar, i encara ens cobraran la llum al preu que ells els sembli. O sigui que pagarem tres cops.
Des de l'Ajuntament d'Olèrdola, a través del Consell Consultiu, s'ha reconegut la feina que heu fet de conscienciació, de difusió de la problemàtica, d'un increment de major consciència ambiental entre la població a través de recollir assignatures, de xerrades, també de fer actes públics, concerts. No sé si tenim alguna cosa que anuncieu, alguna cosa que esteu preparant. O després d'aquesta feina prèvia a les eleccions, ja espereu com la composició dels ajuntaments.
No, ara en principi, a veure, el proper pas que teníem, ara aviat hem d'anar encarat amb la consellera de Medi Ambient, que hem de fer una trobada de cara a veure com, o sigui, com ho encaren ells i com nosaltres podem cuidar perquè ho encarin com cal.
Pues ja seria que apliquessin aquesta proposta de resolució aprovada al Parlament, no?
Exacte. Sí, ho van firmar, ara hem d'estar a sobre perquè ho han d'aplicar. I hem de ser ràpids, perquè el temps se'n tira a sobre, tothom volem el canvi perquè és necessari, passar a les renovables, però ens hem d'espavilar, anem una mica adormits tots.
Perquè hi ha algun termini que amenaça en l'execució del projecte?
Ara actualment em penso que cap aquí baix, aquí a l'Ebre o d'això, diu que hi ha zones que estan, o sigui, ja poden engegar, fer torres i tot això per preparar la línia aquesta. La línia aquesta ja fa anys que en principi està, ja fa 10 o 12 anys, em sembla, ja havia estat proposada la mateixa línia que ens venen ara com a mat, que aleshores la van tirar enrere per gent d'aquí Reus i d'això que van treballar i això i els hi van prohibir, perquè no era ni legal ni ho podien fer. Però, clar, dius, i ara hem d'aprofitar que hi ha els fons aquests europeus que ara entra líquid, o sigui, entren diners, clar, dius, però hi ha que treure els diners, almenys distribuir-los i fer-los anar bé pel poble, no per les dues o tres empreses que ho xupin tot.
Abans feia referència a aquesta feina prèvia a la bustiada, recomanant als veïns i a les veïnes doncs, que votessin candidatures que tinguessin aquest plantejament mediambiental, de rebuig a la mat. De manera concreta, què demaneu a un ajuntament?
Bueno, demanàvem, una de les coses és que revisessin el POUM per dificultar que posessin aquestes torres d'alta tensió i també demanaven que fessin un estudi de les necessitats energètiques del seu municipi i de les capacitats de generació d'energia que tenien, i llavors en tot cas veurien si realment feia falta posar alguna zona amb plaques per reforçar-ho, però llavors ja sabríem exactament el que necessita. I aquesta zona de plaques hauria de ser dimensionada a la necessitat, no haurien de ser aquests macroprojectes. I llavors establir en quin lloc del municipi podria anar aquesta zona. Però sempre primer ocupant teulades i zones antropitzades. Vull dir, primer s'ha de fer això i després mirar què ens falta, si ens falta alguna cosa per cobrir. Després també demanàvem que agilitzessin el que és les
comunitats energètiques, o la creació de comunitats energètiques locals,
Hi ha poques experiències a la comarca, hi ha pocs exemples.
Sí, però, per exemple, Sant Cugat també han estat treballant per fer-ne una ja, però, clar, dius, és la complicació, o sigui, que ells mateixos, que els governs mateixos, et presenten per tirar endavant aquesta situació.
A Bufalvent, si no m'equivoco, és un polígon industrial. També n'han generat una, i és el mateix que fossin, és exactament el mateix, fer-ho amb empreses que fer-ho amb gent. Llavors la nostra idea és que ho iniciés una mica l'Ajuntament. Aquí l'Ajuntament hi ha de fer una funció especial, perquè la gent costa de que puguis fer una cosa així. Generar-ho des de l'Ajuntament, però que la gent s'hi pugui adherir. O sigui, que sigui ciutadana, però que la generi una mica l'Ajuntament. Fa falta una mica que s'hi posi.
Abans no ho hem esmentat, però més enllà del reconeixement públic, el premi no és només simbòlic, també hi ha una dotació econòmica d'uns 1.000 euros que van bé, entenem, no?
Sí, home, a veure, sempre va bé perquè, a veure, dius, a nivell de, per exemple, jo què sé, amb això que dèiem d'ara aquesta informació que es va passar, i això, clar, dius, no és que siguin diners que ens els puguem rebentar nosaltres, dius, però sempre ens ajudaran de cara a fer accions o pel que sigui, perquè, per exemple, clar, dius, ara amb aquesta bustiada que vam fer, clar, dius, a veure, el fet de fer tot el material i això econòmicament són calés, i bé, nosaltres no vivim dels calés, i això en aquest cas ens ajudarà molt per situacions així.
Suposo que el premi també té una especial rellevància qui el rep, saber que no és només la institució qui l'atorga, sinó un consell consultiu que representa les entitats del municipi.
Sí, perquè sabem que ho han votat entre tots, que ens han proposat més d'una entitat, i bueno, és d'agrair, saber que han pensat en nosaltres i que a més la gent ens ha votat, sí.
Abans ho hem comentat, l'extensió a l'àmbit d'actuació de la plataforma és comarcal, però hi ha una amplíssima presència de veïns i veïnes com vosaltres d'Olèrdola.
Sí, a veure, som...
Sí, majoria.
Sí, no, a veure, si no majoria, però sí que som molt de goda, vull dir, som gent de Moja, de Sant Pere, de Sant Miquel, de gent d'això que dèiem, d'aquí de l'Arbussà, de Cal Torres, hi ha gent d'arreu, i aquí a l'Olèrdola en concret, sí que tenim, hi ha molta gent.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns. Recollim aquesta idea inicial que comentava, és un estímul per tirar endavant, seguir, continuar treballant.
Això farem.
Doncs moltes gràcies, vinga. Salut i força.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I ara conversem amb l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot just quan fa una estona ha finalitzat aquest acte de lliurament dels Premis Roser Muntaner. Parlarem de la persona i de l'entitat que ha rebut aquest guardó aquest any, la 30a vegada que es lliurava el premi, però sí que ens agradaria que ens recordés el sentit d'aquest guardó, perquè els Premis Roser Muntaner estan tan presents en la trobada d'Olèrdola. Quin sentit té aquest, per l'Ajuntament d'Olèrdola, aquest guardó?
Al final és i relacionant-ho amb la figura del Roser Muntaner amb les entitats i amb les persones, no? Bueno, era una figura, que era una persona que va treballar molt per les entitats, pel municipi, i bueno, i és homenatjar aquesta figura.
Valors que s'avaluen en funció de les candidatures, de les propostes que rep l'Ajuntament de les entitats.
Bueno, efectivament, el que es fa és, a través del Consell Consultiu, una sèrie de propostes, les entitats també porten noms, i després a través del Consell Consultiu s'escull, i es fa una votació de quines són les millors propostes, i en aquest cas, aquest any han sigut dos propostes molt, molt diferents.
Deu de ser un bon termòmetre, un bon símptoma de la vitalitat associativa d'Olèrdola, que cada any hi hagi, premis i capacitat de poder triar entre opcions diferents, no?
Home,
hi ha molta vitalitat.
Hi ha molt de teixit associatiu, hi ha molta gent implicada al municipi, es dona a conèixer, i bueno, quan estàs al municipi, coneixes molta gent i saps, no?, l'activitat de cadascú, i això et dona possibilitat doncs, també a poder escollir i a poder conèixer.
El guardó a l'entitat, la plataforma anual AMAT, que té una àmplia presència a Olèrdola, en aquest cas molts veïns i veïnes del municipi doncs, han donat vida i han contribuït a l'extensió d'aquesta plataforma, i a títol individual, honorífic, a un jove que és veí de Viladellops, en Fran Lorenzo, ens explica, ens recorda per què s'ha distingit el Fran Lorenzo.
Bueno, Fran Lorenzo, perquè porta una tasca a nivell de persona, no? I donant a conèixer el municipi des de diferents aspectes i des de la seva vessant doncs, de la fotografia i, no? I el seu hobby. I bueno, ho hem pogut veure doncs, a través de les notícies de TV3, de La Primera i d'altres, no? I a través de les seves comptes. Doncs, bueno, és una persona que li agrada la fotografia, li agrada el municipi, està a gust, és una persona doncs, benvinguda d'uns anys cap aquí, i bueno, pues, també era un premi que havia sortit alguna altra vegada, no? Vull dir, era un premi que s'havia anat parlant, i, bueno, i era una persona que el fet d'aquesta implicació doncs, bueno, crec que compleix els requisits que marquen una miqueta el premi, no? De Rossell Montaner.
Ah, perquè sobretot es subratlla la capacitat que ha tingut Fran Lorenzo de, a través de les seves imatges, difondre el municipi, perquè, clar, estem parlant d'una persona que aporta imatges, especialment a les seccions de meteorologia, dels telenotícies, de TV3...
De cada dia, vull dir, ell
cada dia. I apareixen gairebé cada dia.
Ah, sí, i a més, ja és la tasca aquesta que fa, sinó ell també... li agrada molt la meteorologia, ell a casa seva fot tot té una base de dades amb els resultats, no? de cada dia, de temperatures, de pluges, d'humitats. Ell al final, al cap de l'any, acaba fent unes estadístiques i bueno, fa una feina que és molt acurada, i bueno, creiem que doncs, aquest any, pues, per canviar una mica a vegades de visió, no? Que a vegades ens enfoquem molt amb els nuclis o gent, pues, bueno, intentat que sigui una persona jove, amb una altra perspectiva, una persona que porta menys temps a l'Olèrdola, però que també difon, no, el municipi, que també treballa i així per donar-la a conèixer.
Fran Lorenzo, a tothom que segueix els apartats dels informatius dedicats a la meteorologia, quan veu Viladellops una imatge, doncs l'associa sempre, ja de tenir present doncs, que l'autor és en Fran Lorenzo, també col·laborador de la FURA, la premsa comarcal, també apareixen a les seves fotografies. Sí. Per tant, un reconeixement doncs, que...
Sí, bueno, un reconeixement que creiem que doncs, ha sigut valorat i ha tingut bueno, el seu reconeixement.
Pel que fa a les entitats, no a la MAT, estrictament, ara ho comentàvem dues de les persones que formen part d'aquesta entitat, no és una entitat estrictament d'Olèrdola, diguem-ne que gairebé totes les entitats que fins ara han rebut el Premi Rossell Montaner, alguna no ha estat d'Olèrdola, però gairebé totes ho han estat, però sí que hi ha molta presència de veïns del municipi.
Bueno, és una entitat que neix a Olèrdola. És una entitat que neix a Ner, aquí al municipi, i és una entitat en la qual gairebé la majoria de tots els integrants són d'aquí. No? Més enllà d'això, vull dir, la plataforma Nou Penedès creix amb aquest objectiu, no? D'intentar fer xarxa a tota la comarca per intentar doncs, donar a conèixer doncs, aquests macroprojectes. No? Al final, l'entitat hi ha més gent d'altres municipis veïns, però majoritàriament són d'aquí, i bueno, la veritat és que la vinculació que han agafat amb el municipi i també doncs, amb l'Ajuntament, doncs, amb l'impuls que hem fet doncs, per poder els ajudar, doncs, també per poder tirar endavant, no?, tota la tasca que estan fent, doncs és important.
Com per exemple, des del municipi es va donar facilitat, es va acollir la festa que es va realitzar a la Muntanyeta, n'ha fet esment el mateix alcalde a l'hora de llegir l'acte de lliurament.
Efectivament, vull dir, entre una de les activitats que es va voler, no, per donar a conèixer aquests, i on va haver-hi molta implicació política també, doncs va ser l'acte que es va celebrar a la Muntanyeta, després també van fer les festes de Sant Raimon a Vilafranca el mes de gener, i bueno, és una entitat que s'està movent i que bueno, doncs ara en el moment i la situació que ens trobem, no, d'aquests macroprojectes al territori, doncs, bueno, és una entitat que defensa ja no només Olèrdola, sinó defensa tota la comarca i part de Catalunya.
De fet, advertien doncs, que hem de continuar estant atents, no relaxar-nos.
Efectivament. Hem d'estar atents.
I feien una proposta de comunitat energètica, d'extendre aquestes comunitats energètiques amb peticions que van distribuir abans de les eleccions, de la jornada electoral.
Bueno, sí, les comunitats energètiques és un tema que ja fa temps que se'n parla. Ara nosaltres també a l'Ajuntament vam demanar l'estudi a la Diputació i s'està treballant doncs, a veure si aquí al municipi doncs, hi pot haver-hi la creació d'una comunitat energètica.
Enregistrem aquesta conversa quan fa això, una estoneta doncs, que ha finalitzat aquest acte de lliurament que s'ha fet el dissabte a la tarda, una de les novetats, i no pas el diumenge al migdia. Un canvi d'horari.
Bueno, perquè Hem d'analitzar una mica el lloc, no? El diumenge doncs, era un dia on normalment feia molta calor, la canalla estava tothom, hi ha poca ombra, tothom s'amagava, era una mica incòmode per tothom, no? I hem volgut aprofitar el dissabte, que també hi ha doncs, activitats per la canalla i tot plegat, on normalment a aquesta hora de la tarda doncs, hi ha una temperatura doncs, més agradable i doncs, poder fer entrega d'aquests premis. Així doncs, també doncs, la gent acompanya més estar-hi.
Una trobada com cada 4 anys passa, no? Que se celebra quan fa pocs dies que s'ha celebrat la jornada electoral. Això ho fa diferent, no sé si més especial o menys, però sí que és diferent, una trobada... No és
la feina, l'organització l'has feta, vull dir que ara el que queda aquest dia és de disfrutar del cap de setmana, tot està fet i ho deixes preparat perquè tothom en pugui gaudir, vull dir, al final és la trobada de tothom i com a ajuntament doncs, ho acabes organitzant, vull dir, al final no hi ha una altra.
Doncs, Lucas Ramírez, alcalde de l'Olèrdula, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, a tu, gràcies.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Oi que sona molt i molt bé, és la vilafranquina Noelia Molino, que amb aquest Beautiful ens portarà el flash informatiu de 11:15.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment en aquest punt horari de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa, en Ràdio Vilafranca, us parla Sergi Anson. Començarem explicant que Impulsem, Cunit i el PSC han arribat a una entesa per revalidar el pacte de govern a l'Ajuntament de Cunit. Les dues formacions més votades en les eleccions municipals del passat 28 de maig repeteixen així, doncs, el govern de l'últim mandat i Jaume Casanyes i Dolors Carreras es repartiran l'alcaldia 2 anys cadascun. Carreras serà l'alcaldessa els 2 primers anys i Casanyes els 2 últims. Els dos partits han emès un comunicat conjunt en què apunten que aquest acord té un objectiu molt clar, el progrés i el benestar dels 15.000 veïns del municipi. Amb el pacte, Impulsem i el PSC renuncien, diuen, a qualsevol interès partidista per posar l'interès comú de Cunit al centre i així, remarquen, construir un govern fort, estable i progressista. Encara al voltant d'eleccions, però en aquest cas amb la mirada posada en les del 23 de juliol, recordar que des d'avui fins al 12 de juny es pot consultar el cens per aquestes properes eleccions. Les llistes del cens electoral, que han de regir doncs, les eleccions del 23 de juliol, les eleccions generals, estan a disposició de les persones interessades des d'avui i fins al 12 de juny, amb 2 dies inclosos. D'acord amb l'article 39.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General vigent, l'Ajuntament posa a disposició de les persones interessades aquest servei de consulta sobre la seva inclusió en el cens, però, recordem, no és permesa la realització de consultes generals de les llistes del cens. Així doncs, des d'avui, al web de l'Ajuntament, www.vilafranca.cat, es podrà comprovar si una persona resident a Vilafranca està inscrita en el cens electoral i el lloc també on podrà exercir el seu dret a vot. Es pot fer introduint el número del document nacional d'identitat. Les reclamacions per errors o per exclusió indeguda del cens es poden presentar a l'oficina d'atenció ciutadana del mateix ajuntament, situada a la planta baixa de la Casa de la Vila. La inclusió a les llistes del cens és un requisit, recordem, indispensable per poder exercir el dret a vot en aquestes properes eleccions generals del 23 de juliol. Demanen un any i mig de presó per un home investigat per haver matat un gos a Mediona. La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals ha demanat aquesta pena de 18 mesos de presó i 4 anys d'inhabilitació per un home investigat per matar, com dèiem, un gos a Mediona el novembre de 2020. L'home, en aquell moment policia local de Capellades fora de servei, va ser detingut per, presumptament, haver asfixiat l'animal al mig del carrer. Segons va relatar, caminava per una urbanització passejant la seva gossa quan un altre gos va assaltar-los des d'una finca deshabitada i ell el va immobilitzar. La Fundació sosté que va matar-lo de forma conscient. Segons la interlocutòria que ha tingut accés l'ACN, la jutge que investigava el cas envia l'home a judici pel maltractament animal i desobediència a l'autoritat. I acabarem tot recordant que es prepara un escape room de carrer a Sant Pere Molanta. El Servei Jove de l'Ajuntament d'Olèrdola organitza pel dissabte 10 de juny un escape room al carrer, al Marxant d'Art, a Sant Pere Molanta. L'activitat començarà a les 6 de la tarda des del Centre Cívic Gatzara. Les inscripcions estan obertes i es poden formalitzar per equips a través d'un codi QR present en el cartell que anuncia aquesta activitat. Aquest escape room de carrer és una proposta recomanada a partir de 12 anys. Poden participar-hi també nanos més petits, des de 9 anys, però necessitaran en aquest cas el suport de persones adultes. El nivell pot ser massa alt per menors de 9 anys, però poden participar-hi, com dèiem, acompanyats. L'activitat està pensada per fer en grups de 2 a 4 persones. La durada aproximada d'aquesta activitat, des de l'hora d'inici, és d'entre 1 i 2 hores aproximadament, depenent de l'experiència i l'habilitat dels participants.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
cop al mes, coincidint amb dilluns, passa pel Penedès. En xarxa, l'educadora canina d'Intercanis, Neus Bertran. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Què tal?
Amb ella parlem dels peluts des de tots els prismes possibles, eh? I avui ens proposes parlar de coets i petards. Que clar, si no tens gos, com m'ha passat a mi, diràs, home, la primera revella és la de Sant Joan i falta un meset, pràcticament. Però la Neus m'ha dit, no t'ho pensis, que la gent que té pelut, que la gent que té gos, ja està amoïnada. O sigui que abordem què podem fer amb els nostres peluts perquè no ho passin malament. I a més, em deia la Neus, hi ha un treball previ a fer que pot començar a partir d'avui mateix. Doncs vinga, som-hi.
Sí, efectivament, encara queden molts dies. Però amb això dels petards i les pors als petards que acostumen a tenir la majoria de gossos, s'ha de fer un treball que jo diria que inclús un mes és poc temps previ per
anem
fer
justets.
Un treball.
Sí,
s'hauria de fer bastant temps abans, no? Perquè el gos perdi la sensibilitat als petards. De fet, aquesta teràpia, diguéssim, és de sensibilització als petards, no? Que, bueno, és una teràpia que es pot aplicar a qualsevol estímul que li fa por al gos, no? Una desensibilització. Es treballa perquè el gos no sigui tan sensible a allò.
Perquè tots els gossos ho passen malament amb els coets i petards o n'hi ha que ni fu ni fa?
Tots no, però un percentatge molt baix diria que ni fu ni fa. O sigui, la majoria, i no vol dir que els hi agradin, evidentment. O sigui, molestar els i molesta, jo penso, a tothom, a tots els gossos, no? Perquè, a més, ells el so, doncs, el senten molt més fort i és una cosa que els hi molesta, no? No els hi agrada. Però la tolerància, jo diria que en la majoria dels gossos és bastant dolenta, els petards. I podem passar de una tolerància més o menys gestionada, a una por que també es pot més o menys gestionar i podem arribar a un estat de pànic en el que el gos ja perd completament el nord i es pot arribar a llançar per una finestra, o sigui,
de debò?
A tirar per una... Sí, hi ha hagut casos, sí.
D'acord, doncs, com que estem a un mes vista, podem entomar aquesta teràpia de sensibilització que proposaves, com ho fem?
Doncs això seria anar presentant l'estímul d'una manera molt, molt suau i anar augmentant el volum o la intensitat d'aquest estímul, no? Llavors, clar...
Estàs dient que els exposem als petards més abans?
Sí.
O a sorolls forts?
Sí, exacte, però d'una manera molt progressiva.
Això sembla teràpia de xoc, Neus, pràcticament.
No és el mateix, perquè hi ha una altra teràpia que s'ha aplicat en alguns casos, que és més una teràpia que s'utilitza més, per dir-ho d'alguna manera, teràpia, no? A l'educació old school, no?
Sí, que la vella escola.
Sí, que seria més, el teu gos té por als petards, doncs te'n vas al mig de la traca, i allà, doncs, que ho superi, no? Realment, sí, és una teràpia, molt entre cometes, que s'anomena inundació, no? Que és per inundació, o sigui, s'aplica aquest estímul, és com si tu et diuen, o tu tens una fòbia a les aranyes i et diuen algun il·luminat, doncs mira, la manera de que això se't curi és a dintre d'una habitació, tu sola, amb tot ple d'aranyes. No? Seria una cosa similar. Realment
sí, sí.
Et pot donar un atac de pànic, inclús un atac cardíac, no? Perquè doncs, amb els gossos els hi podria passar alguna cosa similar. No?
I entenc que aquesta teràpia de sensibilització és més moderna. És una aproximació diferent, eh?
Més moderna, més potser natural, no? Que seria, doncs, allò et fa por. Anem-ho a treballar amb... Per això deia que és poc temps, un mes, no? Primer amb molt baixa intensitat, sentint aquest soroll en una distància en la que tu et sentis còmode i un soroll que pot ser, no ho sé, per posar un exemple, algú que tiri una bombeta d'aquelles, tipus allò, aquelles sabetes, no?
Sí.
A 20 metres del gos i bueno, ja és un petard que és molt, molt lleu, no?
I tant. El gos lligat, deslligat?
El gos lligat.
Lligat, eh?
El gos
perquè
lligat.
Perquè no s'escapi.
Exacte, sí. Perquè hi ha gossos que es poden escapar i anar cap a l'amo, però hi ha gossos que es poden escapar i anar no saben ni on. O sigui,
perden el nord.
Tirar milles i aquí és on hi ha hagut atropellaments, accidents, no? En aquesta situació de pànic. Llavors, seria això, no? Per exemple, eh? Doncs fer aquest durant uns dies amb les sabetes aquestes
amb la mateixa intensitat i distància
sí, fins que veiem que el gos doncs, bueno, no fa cap signe de voler fugir, que se sent còmode, que potser et mira i com dient que està passant, tu també has de fer com una referència de tranquil, inclús pots fer un badall, com dient aquí no està passant res, jo estic la mar de tranquil, no?
Badallem.
Sí, badallar és un senyal cap a ells de calma, de tu tranquil, que aquí no... Jo estic badallant perquè estic la mar de tranquil. I ells ho interpreten.
No hi ha risc, no hi ha perill, no?
Exacte, sí. Sí, tu, si tens risc de mort, de que has de marxar corrents, no et posaràs a badallar, no? O a sentar-se, o... Estar amb ell allà tranquil, no? Mostrar-li això. Clar, això seria un treball en equip amb una altra persona. Fer-ho entre dos, no? Llavors, quan veiem que el gos, doncs, tolera bé això...
Què poden ser? 5-7 dies?
Depèn. Potser el gos el primer dia fas aquestes distàncies prudencials i no té cap tipus de reacció. Dia següent ens apropem més amb la mateixa...
Intensitat? Ceba. Seguim
sí,
amb la bombeta?
Amb les sabetes aquestes. Sí. Llavors, fins que veiem que el gos, doncs, tolera una distància, no sé, un metre, per dir alguna cosa, no? I que passa olímpicament, no? Clar, són uns dies.
És progressiu.
Després ho podem fer el mateix amb una piula. Val? Aquells petardets que són una miqueta més grans, fem el mateix, a una distància, veiem que el gos no té una reacció de pànic, no vol fugir, i ens anem apropant. No cal posar-li la piula al gos al costat mateix. No cal, eh? O sigui, amb una distància d'uns 3 metres o més, inclús, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Llavors, bueno, això seria el treball que s'hauria de fer progressivament, no? I en un gos, diguéssim, que fos verge en aquest món dels petards.
Un cadell.
Un cadell, sí. Un gos,
un que, gos potser... que no hàgim exposat mai perquè hàgim agafat i hàgim marxat.
Sí, exacte.
Una nit com la de
sí,
Sant Joan.
Sí. Llavors, clar, és això, és una feina. Però si inverteixes aquest temps en treballar en un cadell, ostres, els resultats poden ser molt bons.
Arriba un moment que el petar ha de tenir força pólvora, no? Ha de petar fort.
Sí.
I la distància ha de ser relativa.
Sí. Aviam, en petars així ja més forts, també et diria que millor, per exemple, si el gos està a casa... I tu el tires a fora al carrer, a prop de casa, per exemple, no? Perquè és el que passarà realment.
Reproduirem el que passarà una nit de revetlla, no?
Exactament, perquè tu els dies... Ara podem parlar també de què fer aquests dies, no? Que és
sí,
bastant de lògica, però bueno...
Estem fent l'escalfament, no?
Sí.
La prèvia.
Sí, sí. Llavors podríem treballar això, no? Doncs anem al gos a estar a casa i nosaltres a fora al carrer doncs tirem algun petard a veure el gos com reacciona, com... I fer una, posar ja una miqueta l'escenari que podem treballar el dia de Sant Joan, el dia D, diguéssim, el més dur, doncs també hi ha una sèrie de consells que poden anar bé perquè minimitzar la reacció i la por del gos, no?
Teòricament, si seguim aquesta teràpia de sensibilització, augmenta la tolerància de l'animal
sí,
respecte al soroll.
No en serà tan sensible aquests sorolls.
I això ho anirem veient
ho
progressivament.
Treballant. Ho veurem, sí, amb els dies anem veient el gos què tal, no? Potser hi ha gossos que d'entrada, cadells, que no veus que tinguin massa reacció, doncs perfecte. N'hi haurà d'altres que tindran segurament una reacció una miqueta més de por. Bueno, doncs amb aquests potser hem de treballar més els dies i els temps, o sigui, les distàncies i fer més repeticions fins que el gos toleri més el soroll aquest, no? El que també ens pot servir molt és tenir un gos de referència. Jo, per exemple, amb la meva experiència pròpia, vaig tenir una gossa que bueno, la persona que amb la que havia passat els primers mesos la va exposar a sorolls tipus petards i això, i quan jo la vaig adoptar, la gossa li era absolutament igual als petards. No li agradaven, però ni no li feien por, tampoc.
No s'esverava.
I bueno, llavors vaig després tenir un cadell, que aquesta gossa doncs era com la seva mama, no? I el cadell, quan va sentir petards i això, veient l'actitud d'ella, realment també va dir, val, no passa res, no hem de fugir, no hem de... O sigui, ho va prendre per la referència que va tenir d'ella. No?
Veient el comportament sí. del gos de referència.
Sí, però si no el tenim, aquest gos de referència, que no té por als petards, doncs hem de fer nosaltres aquesta feina de referència. De...
I al contrari, si el gos adult de referència a casa
és poruc,
millor que el petit no vegi com reacciona, no?
Ara, aquí.
Que exacte. No ho aprengui d'aquesta manera.
Exacte, sí, sí. O sigui, els referents han de ser referents per les coses bones, per les dolentes, més val que no estiguin presents.
Aquesta és la prèvia, aquesta teràpia progressiva que podem provar des d'avui mateix i fins al dia D, que seria el dia 23, a la nit. Posem-nos en situació, dia D, Revetlla de Sant Joan, Revetlla de Sant Jaume, és igual, festa amb petards, què fem?
Aquest dia, clar, com ja no podrem controlar nosaltres l'entorn ni fer el que estàvem fent, no? De controlar quan tirem els petards, a quina distància, què podem fer? Sortir, treure el gos al mínim possible, encara que toleri els petards, no cal tampoc anar a fer la gran passejada el dia de Sant Joan, no cal, perquè no saps mai que et pots trobar, no ho sé, no? Jo preferiria aquest dia que fóssim molt prudents i traiéssim els gossos l'estrictament necessari d'anar a fer les seves necessitats i a casa els hi podem fer algun tipus de joc olfactiu, alguna cosa perquè tregui energia també, perquè es distregui, o estar jugant més amb ell, no ho sé, altres alternatives, no? O agafar el gos, si podem, pujar-lo al cotxe i anar a la muntanya, lluny, que sabem que allà no hi haurà petards. També és una opció. Però per els pobles on estem vivint i tal, que sabem que hi haurà petards, és que el gos surti el mínim. Llavors, a l'hora més crítica, que serà ja vespre, després de sopar, no? Jo recomano, si estem a casa, posem la tele o posem música, si tenim amics que venen a casa, doncs ja hi haurà xivarri, ja hi haurà potser música. Amb això ja tot el tema sorolls queda com més...
Compenses una
apaivagat, mica. Sí, més enmascarat.
Si no hi ha festa a casa, es posa música, eh? I alta.
Sí. I, clar, home, jo també diria, si ve gent i hi ha nens i venen a tirar petards perquè hem quedat tota la colla i tal, per què no agafem els petards i ens n'anem, no sé, en un carrer, no? O en un lloc més cap a les afores, que sabem que no, potser no molestarem tant, no només al nostre gos, sinó als altres, i inclús a les persones, també, perquè els bebès... Hi ha bebès pobres que també, o nens que tenen traumes amb els petards, que no ho suporten.
Sí, avui posem el focus en els peluts perquè és el que et toca.
Sí,
però hi ha persones que ho passen malament.
Exacte.
També. Doncs... I què hem de fer nosaltres? Hem d'estar a prop seu o els hem de deixar sols, amb espai, tranquils?
Si estem... Una mica també depèn del que vulgui el gos. És a dir, si el gos... com que aquell dia et necessita perquè està angoixat, està nerviós i vol estar més al teu costat, consentim-li que estigui al nostre costat. Per què no? No? Si se sent amb la necessitat de que l'acaronem, per què no? Allà estem, no som el seu amic, no? Doncs, i company. Doncs si té un mal dia, podem estar allà fent-li costat, no? El tema és clar, si marxem de casa perquè anem a celebrar la revetlla en un altre lloc, sí que un consell superbàsic és tancar totes les finestres, baixar persianes. Sí que potser que sigui un dia que faci calor. No ho sé, si tenim aire condicionat, potser deixar, si fa molta calor, d'aquí al finals de juny, no ho sé, ara no pinta que faci molta calor, no ho sé.
A saber.
Però és igual, també és al vespre, vull dir. Persianes baixades, finestres tancades, tot com molt búnquer, molt hermètic, no? I deixar-li al gos també que vagi al lloc on ell vulgui. Normalment els encanta anar al lavabo.
Això ho has dit més d'una vegada.
Sí.
Les banyeres, fins i tot, no?
Banyeres, lavabo, jo penso que el lavabo...
I com... per què?
Jo crec que és com quasi totes les habitacions de casa tenen finestra a l'exterior i molts lavabos no.
Queden més recollits.
És el lloc més búnquer, més...
Sí,
no?
Sí. Més insonoritzat, sí, possible.
Sí, llavors hi ha molts gossos que aquest dia, o tormentes, també passa, se'n van al lavabo o sota un llit. Deixem-lo que vagi on vulgui. Si ell opta per això, no l'obliguem allà a estar amb nosaltres, al contrari del que he dit abans, no? I igualment, a mi el que m'ha funcionat com a consell molt bé per mi mateixa, pels meus gossos, per la gent en general, si marxem de casa, a part de tot això de tancar-ho tot, deixar música també.
Deixar-li música posada.
Deixar-li música, un fil musical...
Per apaivagar
sí,
el soroll.
Sí, i a un volum
el
que
tet.
Estigui bé, eh?
Sí. Sí.
També depèn d'on visquis. Si vius molt al centre i saps que hi haurà... que els decibels seran molt alts, molt,
no cal.
Més val que la música sigui més alta, però si vius més a les afores potser no cal tan alta, però deixar música. A mi
la música amansa les feres, què diuen?
Ajuda a això, no? A enmascarar els petards, els sorolls, no? Ajuda bastant a mantenir un soroll tota l'estona allà... que potser els té més distrets, no? I no s'espanten tant. No és el mateix, en un silenci absolut, pum, sentir aquell soroll que és el que els espanta tant.
Hi ha persones que dopen els gossos una nit com aquesta.
Sí,
que els,
sí.
Que els atonten, no?
Sí. Clar, sí que hi ha alguns productes més naturals que com a sedant els hi pot anar bé... Jo aquí tampoc m'hi poso tant perquè, no ho sé, perquè tampoc vull contradir els consells de potser algun veterinari que això li ha funcionat molt bé. Però jo no és el que jo aconsello. Aconsello millor que el gos sigui conscient del que està passant, pugui escollir què fer, cap on anar, que se senti el més segur possible. Doncs això, no? Si se sent que està dins de casa... que està en un lloc on ell vol estar, per molta por que tingui, normalment ells ho gestionen millor que, per exemple, si està sedat i està en un lloc on se sent incòmode i està mig conscient, no? Però no es pot moure, això pot ser bastant dur. De fet, jo per els casos que conec, no ha ajudat a que això millori, al revés, o sigui... la por ha anat a més, no? O la fòbia, al final, pot acabar sent una fòbia.
I l'endemà, Neus? Hi ha alguna cosa especial a fer?
Continuar mantenint la precaució, perquè...
Continuen petant, sí?
Sí, exacte. Llavors, no... Ah, i una altra cosa important també aquests dies, sobretot si no coneixem molt el gos perquè l'acabem d'adoptar o... no deixem-los sueltos. No, això és superimportant, perquè cada Sant Joan, jo amb els grups que tinc de gent de gossos i això, sempre cada Sant Joan, hi ha gossos perduts, sempre. I no sempre acaba bé la cosa, no? Llavors, els dies previs i els dies de després, els gossos més val que vagin lligats. I els dies de després, si és un gos que pateix una miqueta, doncs algú de por, si és un gos molt que passa de tot, no? Tampoc potser cal. Però els dies de després, doncs, bueno, seguim les rutines normals, però sí que potser fer exercicis extres de rastrejar, d'amagar premis, de tot el que sigui activitats d'ús de l'olfacte, perquè tot això ajuda molt a calmar els gossos. a relaxar-los, val? Quan han tingut un pic d'estrès puntual i, bueno, i quan un gos ja és estressat pel que sigui, no? No només per això dels petards, també els jocs d'olfacte.
Ens expliques algun exercici que pugui funcionar?
Doncs sí, amb una tovallola mateix o un drap així gran, anar fent arrugues, no? o doblecs, i anar amagant premis en aquestes diferents arrugues o nusos que fem en un drap. I allò ja és una joguina amb la que el gos es pot estar una bona estona buscant allà cada boleta de menjar, que podem fer amb el pinso mateix, eh? I els hi fa estar concentrats, treballant una estona al nas, això els augmenta les endorfines, els hi baixa l'adrenalina, no? I llavors és una cosa molt simple, no cal comprar cap aparell ni cap joguina, o apagar la llum d'una habitació, escampar el menjar seu per allà, i amb les persianes també baixades, i que només utilitzi el nas i vagi buscant boleta a boleta el seu pinso, no? Són exercicis molt fàcils i molt realment...
Efectius.
Molt efectius. A vegades jo els dono en molts gossos joves i me n'adono que les persones no ho reben com una cosa molt... Com si fos una tonteria, entre cometes, no? Però les persones que ho apliquen després diuen, ostres, això va superbé. I a més el gos està molt més calmat i molt més concentrat. O sigui, és una cosa molt, molt simple i que funciona molt bé.
Doncs gràcies per tots aquests consells, per aquesta estratègia prèvia durant i post nits amb petards, revetlles com la de Sant Joan. Que vagi molt bé la teva revetlla, igualment.
Espero. I a vosaltres també.
Gràcies, Neus. Ens retrobem el juliol, que serà l'última ja.
Molt bé.
Adéu-siau.
Fins juliol.
Acomiadem així aquesta segona hora d'aquest dilluns 5 de juny al Penedès en Xarxa. De seguida una pausa amb 4 anuncis i el butlletí de notícies de les 11. Tornant després del butlletí, parlarem amb l'Àngels Parés de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Hi haurà el darrer flaix informatiu i acabarem cuidant-nos amb el Riquesa Salut que ens porta el fisioterapeuta Adrià Solís.
Penedès en Xarxa.